La darrera notícia sobre tot això, i us l'explico, és que han baixat les vendes de pisos, en aquest cas. Però els preus continuen pujant. Hi ha molts motius. Hi ha molts motius, uns quants, eh? Ja sabeu que, sobretot, el mercat immobiliari és una cosa... La por que fa el mercat immobiliari és que passi com a la gran bombolla del 2008, aquell esclat que va arrossegar absolutament tots. Llavors no era un alentiment de l'economia, va ser una recessió, directament amb totes les catàstrofes que va significar tot allò, no? Assumit, evidentment, pels impostos públics, en tot cas. Però parlem de les hipoteques, per què estan tan altes si continuaran pujant la hipoteca? És una qüestió de materials nous, dels preus, de la inflació, és una qüestió dels preus del diner que puja per intentar frenar tot això. Jo què sé, el cas és que comprar un pis avui en dia no sé si és aconsellable o no. I si és aconsellable, quin tipus d'hipoteca agafa? És un cacau important. I no oblidem una cosa, és un tema molt important perquè estem parlant que normalment, en el 95% dels casos, un pis és la inversió més important de la vida d'una persona o d'una família. És la inversió més important. Parlem d'això amb el professor d'Empresa i Economia de la Universitat Abat Oliba-Seu, el senyor Enric Rello, que el tenim al telèfon. Enric, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Mira, anem a parlar d'hipoteques. I parlar d'hipoteques i de pisos sempre és un bassal. Què vols que et digui? Perquè això sembla que no tingui aturada. Per què cada cop... és més car comprar un pis?
Bueno, els pisos són cars perquè d'alguna manera es junten allà tota una sèrie de materials, tota una sèrie de serveis, tota una sèrie de mà d'obra, de la qual, evidentment, algú té que pagar. I com que és una inversió molt forta, al final està subjecte a les pujades de preu individual que hi ha cada una de les coses, no? Si a més ens trobem que en el mercat juga l'oferta i la demanda i hi ha poca oferta de pisos, doncs el que passa és que el preu dels pisos puja. Quan hi ha molta oferta, el que passa és que els preus baixen, no? I aquest és una mica el tema, no? En el moment en què hi ha molta demanda, que jo crec que això anirà reduint-se en els últims propers temps, perquè evidentment la gent té menys capacitat econòmica amb la qual de traure els preus, jo crec que una mica d'estabilitat hi ha. Un altre tema és les concentracions que es poden produir a grans ciutats. Allà, evidentment, la demanda és molt gran perquè es transforma d'alguna manera i hi ha grans tenedors de pisos que s'estan quedant, i en independència del que és el comprador o consumidor individual que necessita una casa o una altra, hi ha una demanda molt important per part dels grans tenedors que fan una pressió important al preu del mercat.
És a dir, que estem davant d'una situació multifactorial en aquest cas. Llavors, ara mateix, quin tipus d'hipoteca hauríem d'agafar? Perquè sempre l'economia depèn de molt d'això, d'aquests petits detalls, o bueno, no tan petits, a l'hora d'escollir una passa no només de present, sinó de futur.
Sí, aviam, el tema de les hipoteques, probablement per mi el gran error és que la gent, tothom es fixa amb el tipus d'interès, no? Al final, el tipus d'interès no és res més que el preu que pagues per un servei, que és el que et deixin els diners. Llavors, quan un pren la decisió, que és una decisió molt important normalment per moltes persones, de fer un endeutament molt gran, jo crec que el tipus d'interès és important perquè és el que pagaràs, però és molt més important la capacitat de repagament d'una quantitat de deute que tindrà. Llavors, segons el perfil de cada una de les persones, pot anar a un tipus d'hipoteques o un altre tipus d'hipoteques. O bé, altres productes que són més desconeguts, que no és una hipoteca, sinó que és un crèdit hipotecari, que, per exemple, li pot ser molt més interessant a una persona, en vez d'una hipoteca, que és aquella que et donen uns diners concrets en el moment que la firmes i tu els destines a la compra, per exemple, el crèdit hipotecari, que en aquest cas et donen uns diners, però inclús quan tu els has retornat, pots tornar a disposar d'aquests diners. Llavors, en funció del perfil de cada persona, és interessant fer una hipoteca a tipus fixes, una hipoteca a tipus variable o una hipoteca a tipus mixta. També és veritat que és bastant desconegut, però hi ha altre tipus de productes que, afegits a les hipoteques variables, poden donar certa seguretat a les persones en convertir aquestes hipoteques de tipus variable a tipus fixes. Això és el que passa amb els productes que són els swaps, que t'asseguren un tipus d'interès amb independència de que tu tinguis un interès variable. I en aquest cas, si tu has contractat un swap, per molt que el tipus d'interès pugi, tu mai pagaràs més d'aquest import, i en el cas de que baixi el tipus d'interès variable, tampoc et beneficiaràs d'aquest import, no?
D'acord. Clar, llavors, davant de tot això, Enric, quan una persona va allà al banc a demanar la pasta, cal una formació. I que quan parlem de formació econòmica de les persones, d'una qüestió bàsica, perquè ara mateix, bàsica, en comparació fa uns anys o unes dècades, seria una barbaritat, no? Som una mica ignorants econòmicament, no? A l'hora de tenir una economia domèstica, sembla que d'això, ostres, és un suspens de genèric, no? Dóna la sensació.
Bueno, no sé si és un suspens o no. Jo el que diria és com tot, no? Jo ja soc una mica més gran i quan anava a l'ESD no em donaven educació sexual, no? I llavors pues, la gent podia unes pifiades enormes, no? I aquí passa una mica el mateix, no? Jo no crec que sigui la gent aprèn una mica a bufetades, no sé, els que es dediquem a l'àrea econòmica, que ja té una formació específica, però la gent que es dedica a altres àmbits pues, no té aquest coneixement. Jo crec que tindria que ser part l'economia o uns conceptes bàsics, això, algun tipus d'assignatura o dintre dels temaris de l'ESO que precisament fessin i donessin coneixement a el que són els deutes, a que els deutes s'han de tornar, que els deutes no és un regal i que després, d'alguna manera, tot té un preu, no? I hi ha una cosa molt lligada a la deute, que és el risc. Llavors, donar una formació important sobre el risc que un assumeix en el moment en què obté un préstec, i no cal que sigui un préstec hipotecari, sinó un préstec per comprar-se un cotxe o un préstec quan tira de la targeta de crèdit per comprar algun bé de consum, són coses essencials que tindrien que estar clarament posades en un temari de el que és una ESO. No?
És una qüestió, Enric, ara que estem parlant d'això, perquè en el fons parlem d'això, de cultura, tenir una formació mínima, encara que sigui bàsica, econòmica, que no és d'ara, no és que això ho pensem ara, això sembla fa anys que està rondant aquest dèficit, no? Per què encara no... Bueno, poso la teva opinió. Per què creus que encara això no s'ha posat en marxa? No vull ser conspiranoic, ni molt menys.
No crec que hi hagi una raó específica. Jo crec que les coses estan quan els polítics realment veuen una necessitat i en allà ho activen directament, no? Quan ha hagut l'empoderament de les dones, doncs hi ha hagut una massa de temps. El dia que decideixin que és important la investigació i el desenvolupament, doncs tot serà desenvolupament. Jo crec que sí, es va dir un problema, però això ens preguntaríem com en el cas dels pisos dels ocupes, no? Per què no es canvia la llei i es canvia molt fàcilment? I s'ha acabat el problema dels ocupes perquè d'alguna manera s'elimina el dret de la possessió sinó això, el dret de la propietat. Pues això és ben fàcil, és fer una llei i aprovar-la com tantes altres. Però si els nostres polítics no ho fan, pues jo no, això no li puc donar resposta.
Doncs, senyor Enric Reyo, professor d'Empresa i Economia de la Universitat de Toliaceu, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres i com que sou el cosa que necessiteu ja sabeu que podeu comptar amb mi.